Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem començant el Converses. Aquest dissabte tenim amb nosaltres el Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
També amb nosaltres la Belén Marrón. Molt bona tarda, Belén.
Bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria. Benvingut també, eh?
Com estem? Bona tarda.
Molt bé, doncs mira, estem molt bé tots i molt agraïts que estiguem nosaltres el senyor Rubén Sanz. Molt bona tarda, senyor Sanz.
Bona tarda.
Ell és el president de l'AIGEC, que és l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya. Joves Empresaris de Catalunya en un moment de... Bueno, complicat, no m'imagino, la pandèmia, la crisi econòmica, això ho posa tot molt més difícil, però clar, jo sempre dic el mateix, joves empresaris, optimisme i cal tirar endavant, veritat?
Correcte, correcte.
Cal mirar el futur amb optimisme, veritat?
És un moment d'oportunitats també, és un moment de reptes i això als joves empresaris ens agrada, vull dir, ho portem a l'ADN.
Ho porteu a l'ADN, un ADN de l'AIGEC que m'agradaria que situessis una mica els nostres oients. Sou joves empresaris, quants socis teniu, quina tipologia d'empresa hi ha dins de l'AIGEC, en fi, a qui us adreceu i aviam, i aprofitant doncs, aquesta oportunitat que teniu d'estar aquí al Converses, explicar doncs, bueno, que és una oportunitat per molts empresaris joves amb ganes d'emprendre que vulguin tocar la porta vostra, no?
Sí, i tant, mira...
Situa'ns una mica.
L'AIGEC som l'associació...
I si t'apropes una mica més al micròfon,
sí,
en Rubén, escolta, la gent t'escoltarà...
A veure si així ens escolta millor.
Exactament, doncs vinga.
Doncs l'AIGEC som l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, portem 35 anys, aquest any doncs, fem aquest aniversari del 35 anys i representem, agrupem tots els empresaris menors de 41 anys dins del territori català. Fem una miqueta de comunitat entre nosaltres. Mm-hmm. Aleshores, doncs, de les coses que fem dins d'aquesta comunitat i que han fet, doncs és el donar veu als empresaris de 41 anys cap a baix i també doncs, fer una miqueta de networking i d'ajuda entre nosaltres. Tenim des de sessions de mentoring, mm-hmm, tenim temes de masterclass, fem també, bueno, quan podíem fèiem dinars des de l'experiència, ara ho hem reconvertit en virtual, aleshores anem fent moltes activitats entre nosaltres i com deia, doncs, donem veu a aquests joves empresaris davant de les grans institucions del país.
35 anys vas dir que té l'AIGEC ja, vull dir, jo som uns veterans, 35 anys, tu no ets un veterà encara,
no.
Portes un any al capdavant de l'AIGEC. Suposo que vas arribar fa un any, el mes de març de l'any passat, amb un full de ruta marcat, no? Ja, vull fer això, volia canviar això altre. Aviam, què has pogut fer aquest any, Raül? Doncs, Rubén, poca cosa m'imagino, no?
Amb tot el tema
de la pandèmia.
Afortunadament hem fet bastant o molt, perquè els joves empresaris, a part podem... És a dir, tenim aquest esperit de readaptar-nos i sí que és veritat que aquest full de ruta va haver de canviar. De fet, vaig ser escollit el dijous abans de que comencés l'estat d'alarma i el mateix dijous a la nit ens vam enterar de que ens confinaríem. Aleshores va ser un canvi radical. Teníem doncs, a la previsió fer uns dinars de futur amb joves empresaris, referents dins del territori català, doncs per tota la resta dels nostres socis.
Sí.
Som una massa, doncs, estem presents a tota Catalunya, que abans no ho havia explicat, i estem presents, bueno, estarem entorn als 250, 300 socis, i afortunadament anem creixent. Sembla que ara que les coses van malament doncs els haguéssim de perdre.
Heu tingut alces de socis, m'ho comentaves abans del programa, no?
Tenim un balanç positiu aquest 2021 de 6 socis.
Bueno, escolta, ja en plena pandèmia,
està prou bé.
Augmentar la participació, sí, de gent és important, no? Què més em deies del tema del full de ruta, que t'ha quedat,
sí,
pendent? O que,
i aleshores
o
doncs, aquests dinars amb aquestes ponències els hem reconvertit en actes virtuals. I sí que dins de lo possible, alguns d'ells els han fet també presencials. Vam fer un premi jove empresari, com fèiem cada any, que el no pogué venir públic, doncs el vam emetre per TDT i per streaming, per YouTube. Uh-huh. I després també hem fet actes amb una part lúdica, però també dins de la part de ponències, com vam fer un dia anar a veure el Mago Pop, que ell mateix, l'Antonio Díaz, doncs és empresari, i un cop acabada la funció doncs ens va fer una ponència de mitja hora doncs, de quin havia estat el seu procés. Clar. Per arribar a muntar, té més de 80 treballadors ara mateix, imagineu.
És el propietari del Teatre Victòria, si no m'he
equivocat. Sí, el va comprar fa un any i mig, em sembla.
Sí, sí, sí. Bueno,
i va ser super interessant.
Ressuscitar un teatre a Barcelona és tota una notícia, sí, i una aventura. I
inclús en època tan difícil com en pandèmia, té ple, vull dir, és complicat trobar aforament. O almenys a les dates on estava obert per Nadal, perquè també, bueno, estàvem molt supeditats a que obrissin o tanquessin.
Clar. Com tots, el tema de la restauració, d'espectacles, en fi, que és el més criticat per la pandèmia. Aviam, obrir micròfons ja de la resta de companys de taula, el Juan Carlos, el Joan Maria i la Belén. Juan Carlos, fa estona que està amb el dit aixecat i volia,
sí,
preguntar. Doncs vinga, va.
Sí, jo volia preguntar-li, com representant de les, bueno, dels joves, de les noves generacions en el món de l'empresa, la pandèmia ha obligat, parlo de l'empresa familiar, que és la majoritària en el nostre país, perquè bueno, les grans empreses són una ínfima part, no? La pandèmia ha obligat a que els joves agafin més protagonisme en el timó de les empreses. Ho dic no per la qüestió del relleu generacional, de que malauradament la pandèmia, doncs, ha causat moltes baixes entre els grans, sinó també per el repte de la digitalització, pel repte de les noves tendències, les noves necessitats, i que els joves, doncs, els ser natius digitals, per exemple vostè ho és, no? Estan més capacitats, més acostumats, no? al nou món que ja hi som, no? Això és cert? Noten vostès un protagonisme superior de l'any 19 a ara entre els joves, sí, entre el món de les empreses? Sí.
Hem notat un canvi derivat, és a dir, dins dels relleus generacionals a les empreses familiars que estan dins d'AIGEC o inclús dins del territori, hi ha hagut un relleu generacional superior per la part de digitalització, però també perquè crec que en moments on es generen punts d'inflexió a la societat, doncs es fa també més fàcil aquest relleu. Són moments de canvis, per tant, ja que estem en moments de canvis, també és un moment, doncs, on les noves generacions tenen una entrada més fàcil dins de l'empresa familiar i també poden incorporar mecanismes més agressius. Al final, els joves generalment, pues, volem canviar el món, no? I ara és un bon moment. Tots aquests moments de més complicats, doncs, també són moments d'oportunitat, i aquí estem nosaltres per aprofitar-los.
Joan Maria,
sí, només començar, i ara ho ha tornat a dir, de reptes i d'oportunitats. Digui'm sintèticament, sincerament, quins són els reptes que vostès s'han imposat a curt termini o a mitjà termini, com a molt, i quines són les oportunitats que veu en aquest moment d'època Covid. I una doble pregunta: amb aquests objectius, quin paper hi poden jugar les dones emprenedores, de les quals no se'n parla mai? A vostè l'han presentat com a president de l'Associació de Joves Empresaris.
Sí.
Però no parlem de les empresàries, i vostè té una vicepresidenta a la seva junta.
Sí, tant.
Quin és el paper que juga la dona amb la seva associació i amb aquest món empresarial jovent, del qual vostè és un representant molt significat?
La pròpia terminologia d'empresaris ho entenem com empresaris i empresàries. I dins del... A veure, començaré pel final. A la pròpia associació, de fet, dels membres de junta, diria que gairebé hi ha paritat de dones, és a dir, és algo que a poc a poc s'està normalitzant, i no tenim quotes ni res semblant, simplement es dona de forma natural. I dins de la pròpia associació, aproximadament, encara hi ha una part de que moltes dones, doncs, sí que les que són més emprenedores, doncs comencen ara, però devem estar entorn al 30%, 30-40% de dones. Però tot aquestes generacions que estan entrant ara, la paritat ja hi és present, perquè dins de tots els sectors emprenedors la dona hi juga un paper essencial.
Però les sensibilitats que aporten són diferents de les dels empresaris? Digui'ns-ho amb sinceritat.
De l'empresari que havíem viscut a l'antiguitat o fa temps, probablement sí, dels nous empresaris que jo m'incloc, les sensibilitats ja són completament diferents, vull dir, tant de homes com de dones, no només tenim empresa doncs, per un benefici econòmic, sinó molts cops doncs, hi ha una part social, hi ha una part doncs, de crear ocupació, de generar un benestar, inclús de la idea que nosaltres tinguem d'emprendre, poder-la traslladar a la societat. Aleshores, tant amb homes com amb dones, aquesta part d'emprenedoria s'ha incrementat moltíssim.
Falta la primera part, eh?
Sí, me la recordo, sisplau.
Reptes i oportunitats.
Sí, miri, home.
Els mínims que vostès s'han imposat.
Oportunitats a la part de transformació digital, com dins de sent més o menys natius digitals, és una oportunitat brutal i sí que els joves ja havíem començat a fer els deures, però ara toca traslladar tota aquesta feina i tota aquesta digitalització al conjunt de les empreses, inclús empreses de no tan joves. Com a reptes ja tenim un repte immens, que és revertir amb lo possible el gran, és a dir, sembla que estem entorn al 32% d'atur juvenil aquí a Catalunya i pujant gairebé el 40%, crec, o un 38%, depenent si sumem dels 27 cap a baix o dels 25 cap a baix. Estem en un atur juvenil altíssim. Llavors, dins dels reptes, per nosaltres és clau fomentar l'ocupació i generar llocs de treball. Inclús hauríem d'anar una miqueta més endavant i aconseguir que part d'aquesta gent que no té ocupació comencés a emprendre, perquè només que aconseguíssim que una petita part de la gent que està a l'atur actualment emprengués, qualsevol activitat d'emprenedoria genera ocupació. Clar. Aleshores, no només serien ells que deixarien d'estar a l'atur, sinó que arrastrarien, farien detractors d'altra gent i la traurien d'aquesta situació de no estar treballant. Clar.
Belén.
Bueno, me viene a colación perfecto, sí. Como has acabado, Rubén, porque uno de mis... de las grandes reflexiones que yo hago en mi entorno empresarial y emprendedor es cómo podemos avanzar en que desde bien pequeños nuestra sociedad tenga esas ganas de emprender, esas ganas de respetar también el papel del empresario dentro de nuestra sociedad, ese valor de la filantropía que también está tan olvidado. Pero por concretar, por un lado me gustaría preguntarte y reflexionar en torno a ese aspecto, ¿no? ¿Tú crees que la... ¿Qué tiene que cambiar en la educación de nuestro país para que podamos provocar que hayan más espíritus emprendedores en nuestra sociedad? Por un lado, es obvio que deberíamos de implicar en la parte formativa de que pues que se pudiera explicar pinceladas de lo que es llevar una cuenta de gastos e ingresos, esa formación ya más de emprendeduría, pero ¿qué más podríamos hacer para que hubiera para provocar esas vocaciones más de espíritu emprendedor en nuestra sociedad?
Vamos, una asignatura dentro de, yo no sé si la ESO o del bachillerato, ¿no?
Eso seguro, ¿eh? Eso sería una de las opciones. ¿Bien? Pero
bueno, deberíamos fomentar por un lado actitudes y actividades emprendedoras desde lo que podría ser, fijaros, un ejemplo fácil que a veces se da, es la típica rifa para generar fondos o vender boletos y ir de viaje de fin de curso, lo que ahora ya se conoce como crowdfunding.
Exacto.
Pues podemos empezar en actividades prácticas como esta y irlas acompañando. Y luego una parte que deberíamos corregir sería el desestigmatizar esta imagen del empresario malo, el empresario que está mal visto, el que explota al trabajador, etcétera, porque esto está pesando mucho y, uh-huh. y llega al punto que al menos hasta ahora, incluso los dibujos animados de las últimas décadas, el que salen en televisión, el malo es el empresario. Entonces es muy difícil fomentar esos valores de emprendeduría cuando el propio empresario lo estás pintando como el malo.
Uh-huh. Y lo pinta como el malo el propio empresario, que eso es peor aún, ¿no? Sí, claro, sí, el que hace esa serie de dibujos animados que pone la imagen de que el empresario es el malo.
Sí, bueno, tío Gilito, claro. Tío Gilito en Donald es el malo, es el rico, es el empresario. Sí, sí. ¿No? No, yo quería abundar en la pregunta de Belén, en el sentido de que hay un estudio del Círculo de Empresarios sobre libros de texto en secundaria y en bachillerato, un estudio por tanto riguroso, no solo es aquello que nos parece que, no, es en base a los libros de texto que dibujan a los empresarios como los principales artífices de la captura del valor de la sociedad, no de la generación del valor, sino los sitúan precisamente como los que se quedan con el valor y no como los generadores de la riqueza, ¿no? Y con unos perfiles, por tanto, de muy dudosa reputación. ¿Cree usted que, por ejemplo, deberían realizarse, y se lo apunto incluso como idea, la IGEC, la asociación lo podría impulsar, alguna serie de televisión, estas series de fama que tiene, o sea, fama quiero decir que todo el mundo ve en las plataformas y tal, tenemos de profesores de filosofía, tenemos de policías, tenemos de... ¿Y por qué no? Del mundo de la emprendeduría, joven, de entusiastas, creadores de riqueza y por tanto empezar a romper lanzas a favor de...
Del empresariado.
Sí,
de la emprendeduría, claro.
Efectivamente, no sé, no es tanto una pregunta, sino...
Una reflexión que implica una pregunta también, sí. ¿No? O sea, había d'un empàs...
És a part tremendament interessant, perquè només que aquestes sèries o aquests medis traslladessin a la realitat de la societat, això ja es donaria de forma natural. No és que realment hagin d'anar-ho a buscar. Us apuntaré un exemple. Nosaltres, com he dit abans, fem uns premis anualment de joves empresaris i tenim un premi més gran del millor jove empresari de l'any i uns altres premis d'iniciativa empresarial, i hem tingut tres finalistes a cada un d'aquests premis. Doncs aquest any els sis finalistes eren empreses que al seu objecte social hi havia una part de social, ja no era una part de retorn a la societat i d'ajuda, ja no era que l'empresa tingués un departament doncs de RSC, etc, sinó que la pròpia empresa ja
contemplava
doncs el... Això dins del seu objectiu, correcte. I us posaré un exemple. Hem tingut
ser l'empresa millor del món i millor pel món.
Correcte.
Exacte. Bueno, però és que una empresa avui en dia jo crec que ja o és socialment responsable o no és. És a dir, jo crec que esa gran transformació empresarial ja ha llegat. La pandèmia segurament ha ajudat moltíssim a que això ocorra, pero esto ya es una realidad y una obviedad, ¿no? Uh-huh. Es decir, no podemos concebir una empresa que ya no tenga ese punto de transformación social o de su compromiso social al cambio. Y eso es una realidad. Pero el dato que apunta me parece muy interesante, ¿no? Que de todas las empresas finalistas, todas tengan ese punto de transformación social en su ADN, ¿no?
Eso es un cambio importante.
Así es y es... Pues bueno, en unos ejemplos eran desde el tema, desde el punto de vista de alimentación, en otros eran pues mejorar la formación de los chavales en matemáticas en concreto, y luego fuera de estos premios, pues en la propia sociedad tenemos dos, tres, bueno, los dos grandes unicornios dentro de las startups salidos de aquí, que se trasladan muy poco a la sociedad. Un claro ejemplo es Glovo o Cabify. Tienen presencia a nivel mundial, son referentes a nivel mundial y realmente les llega poco a la gente. Es más, incluso las últimas legislaciones más bien van en contra de estas grandes empresas. Entonces llegamos a un momento que estamos incentivando este nuevo tipo de empresas y cuando se hacen grandes acabamos legislando contra ellas. Pues ese tipo de cosas son las que ponen un poquito el freno a conseguir a creación, estos nuevos emprendedores, claro.
Rubén, una qüestió. Des de les administracions, des de la mateixa universitat, es fomenta molt la creació de noves empreses i, bueno, són plataformes interessants perquè comencin a treballar aquests nous emprenedors, no? Però un cop aquestes empreses ja comencen a rutllar soles, no creus que es troben una mica abandonades? No els hi falta suport per continuar endavant?
Sí, i aquí és on AIGEC té
un paper, no?
Clar, és on tenim el paper més important, el fet de consolidar aquestes empreses. Inclús la part universitària ha millorat moltíssim, a l'ICFO, per exemple, l'Institut de Ciències Fotòniques, ara mateix està entre els 5 primers del món, després de Vall d'Hebron passa el mateix, tenen tot, generen unes spin-off amb empreses doncs, que van sortint d'allà, aquestes empreses triomfen si tenen doncs, el producte o la idea com gran innovadora i triomfadora, doncs tiren endavant, però les que potser no són tan punteres i tan bones segueixen sent igual de vàlides i queden una miqueta deixades. I aquí és d'on les hauríem d'ajudar, perquè en poc temps podrien ser igual de bones, però encara que es mantinguessin, ja són empreses que estan creant ocupació i estan fent un bé a la societat.
Els hi falta aquest recolzament, no? Aquesta empenta, no?
Falta el recolzament als que no són punters.
Rubén, o senyor Sanz, com ho prefereixis.
No, Rubén, sisplau.
D'organitzacions empresarials juvenils, tothom se n'omple la boca, sobretot quan hi ha campanyes electorals, tant si són partits polítics com si són organitzacions patronals. A qui volia arribar? Amb aquest aspecte, vosaltres com us relacioneu amb les administracions? És a dir, quina és la vostra relació amb el govern espanyol, amb el govern de la Generalitat, amb l'administració local important, en una ciutat tan gran com és la capital de Catalunya, Barcelona? Quina és la vostra relació amb Foment del Treball Nacional, amb PIMEC, amb CECOT, i quina és la vostra relació amb formacions polítiques? És a dir, què us han promès? Perquè tal com he dit abans, tothom se n'omple la boca. Tot el futur del país passa pels joves emprenedors. Però a l'hora de la veritat, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica. Què heu rebut d'aquests governs o d'aquests partits polítics, d'aquestes formacions polítiques? No sé si t'hi has reunit o si t'hi penses reunir. Quines són les expectatives que teniu al voltant d'aquests tres fronts? Administracions, formacions polítiques i patronals.
Pel que fa a les organitzacions empresarials com AIGEC, nosaltres al representar doncs, el conjunt de joves empresaris de Catalunya, tenim presència aquí a Catalunya a Foment del Treball i tenim molt bones relacions tant amb PIMEC com amb CECOT, i després al reste de l'estat, a Madrid, doncs estem a dins de CEAGE ocupant també la vicepresidència, que és la Confederació Espanyola de Joves Empresaris, i amb vocalies a COE i a CEPIME. Aleshores, de cara d'aquestes organitzacions, el traslladar les preocupacions dels joves empresaris ens és relativament fàcil. Pel que fa a partits...
Però hi ha resposta per seva o no? Si les admeten i donen solucions...
Les admeten i les trasladen als governs pertinents. Aquí a Catalunya ho tenim una mica més fàcil, perquè com a AIGEC sí que no ens reunim amb partits polítics, però sí amb el govern. Inclús un o dos cops l'any compareixem al Parlament doncs amb sessió de comissió de joventut i exposem les problemàtiques actuals. Amb promeses poques, li soc sincer, però almenys ens escolten. Aleshores, doncs, bueno, nosaltres aquesta veu...
Ets crític amb aquests governs que escolten i prometen i no donen?
Ja li dic que ens escolten de prometre, doncs, no sé que sigui en públic o a nivell de campanya, a nosaltres, doncs, com a molt fan declaracions d'intencions, que ja és algo, però es promet poc, perquè ells mateixos diuen que estan limitats, ja sigui econòmicament o per les pròpies limitacions d'un govern que ha de tindre més coses en compte.
Amb les competències que té el govern espanyol, us hi reuniu?
Amb el govern espanyol només ens hem reunit un cop amb una ministra i es va derivar. El que passa és que ells no es comprometen cap govern, és a dir, acabes una reunió amb un compromís concret. Simplement t'escolten i el que facin o no facin després, pues, ja és cosa d'ells.
Ja. Vamos, moltes paraules i pocs fets, no? Obres, paraules, si obres, intencions i pocs fets.
Això
és el resum, no, aviam.
Perquè si el futur passa només escoltar però no donar solucions a una part, ja no dic a tots els problemes...
És que no ens toca a nosaltres donar solucions per part del govern, li toca el govern.
No, nosaltres... li toca el govern, però us veig conformistes a vosaltres, és a dir, que en una administració, quan només us escolten, però amb el temps el resultat és que només han escoltat, però que no hi ha cap mena de solució...
Què vols fer?
Crec que és una mica de conformisme, no? Que hauríem de superar, si més
no
ser crítics.
No ho veig un conformisme, de fet, a mesura que ha passat el temps hem anat augmentant doncs, aquestes trobades... I també els hi proposem, ja li dic, jo mateix vaig intervindre al Parlament de Catalunya a l'octubre proposant coses. si ells ho volen o no volen executar és el que diem, nosaltres no estem al govern, no som part del govern, els hi toca a ells.
I... al final el món de l'empresa i l'economia sembla ser que al final va per una banda i el món dels polítics va per una altra banda, Rubén. Això és...
Bueno, doncs es tracta d'apropar-ho el màxim possible.
Sí, però penso que... Però, per cert, ja que parlava el Joan Maria del tema de govern i tot plegat, aviam, una empresa resistiria tant temps de desgovern com el que tenim a Catalunya?
No.
Tu com ho veus, això?
Aviam? No, sens dubte. És a dir, si
perquè,
algo...
clar, no és pas d'ara que no tenim govern, tot i que hi ha hagut eleccions el 14 de febrer. Ja ve d'anys enrere, eh? Vull dir que hi ha un buit de poder.
Aquesta és una decisió molt subjectiva.
No, evidentment, és la meua.
No tothom ha de compartir.
Evidentment que no.
Des del 14 de febrer n'estic absolutament...
És la meva pregunta, és la meva pregunta.
Però vaja,
jo interrogo el convidat d'avui, que és el senyor Rubén Sanz, i li pregunto, a Lozada, que creu que hi ha un desgovern a Catalunya des de fa molt de temps, en fi, això una empresa, vostè que és empresari, jove empresari, ho resistiria?
No, i jo no entraré tampoc en
no vull que m'entri en política, però
polèmica,
com a empresari.
Però sí que des de que...
un govern és com una empresa.
Bueno, o podria simplement contestar que les empreses resisten, salvo los, o sea, a pesar de los políticos, i esta és la realitat.
Deixem que contesti ell.
La realitat és que actualment a nosaltres ens convé, i no només a nosaltres, sinó a la societat en general, ens convé que hi hagi una formació de govern quan abans possible millor, perquè com a tot arreu, el fet de tenir algú per dalt o algú que hauria de governar i no està governant perquè no s'estan posant d'acord, doncs és un problema. I les empreses, els treballadors que tenim i la societat en general necessita una estabilitat. I el no tenir un govern no genera cap mena d'estabilitat. De fet, genera molta incertesa i més quan cada dia t'està arribant que s'estan barallant entre ells. Aleshores, nosaltres sí que aquí reclamem i de forma ferma que es posin d'acord i que formen govern quan abans, perquè i més amb els moments tan delicats que estem vivint ara, perquè ens fa falta precisament això, gent a dalt que prengui decisions i les prengui de forma ferma.
I quin és el govern que més li convindria a la seva associació? El que es podria formar, perquè hi ha diverses possibilitats davant dels resultats del 14 de febrer. Unes en tenen més que d'altres, però aquí s'han sentit veus en un sentit i en un altre.
Bueno, al final és qualsevol govern que generi estabilitat. Els colors del govern que surten segons ells es posin d'acord i segons el que han votat tots plegats. El que nosaltres volem és que aquest govern que surti, independentment del color que tingui o les combinacions que hi hagin, primer que estiguin al màxim alineats entre ells i després que això ho projectin a la societat i que formin govern, perquè ja portem temps esperant la formació d'aquest govern i no sembla que el tema estigui anant massa bé.
No, i a més en aquest sentit una mica, Rubén, vull dir, suposo que el que reclamaves ara, no? Un govern estable que procuri pel teixit empresarial, que és el que ha de produir, bueno, i ha de fer funcionar el país, crear llocs de feina, però clar, quan tu veus que en aquest futur govern hi pot haver una formació com la CUP que, bueno, amb els empresaris no vull saber gaire res, al contrari, que els demonitza, dius, home, compte, no anem pas bé, no?
Sí, però si al final...
I és una apreciació personal, això que dic. Però clar, la CUP ha dit reiteradament que no vol saber dels empresaris, al contrari.
Però la CUP entenc que voldrà saber d'ocupació, no? I el govern que entri haurà d'entrar a governar el conjunt de la societat. I els empresaris, no és que el govern hagi de prendre decisions pels empresaris, ha de prendre decisions pel conjunt de ciutadans.
Ciutat,
I aquí... excepte l'ocupació pública, l'altre en què genera ocupació som nosaltres, som els empresaris, i val més que comencem a ser els joves empresaris, perquè si no arribarem a un punt que la gent es farà gran i no treballarà enlloc, i per això tenim aquests índexs d'atur juvenil tan alts, i són gent que haurien d'entrar al mercat laboral. Aleshores han de governar per tots, i governant per tots s'inclou el governar per les empreses també.
Creadors de feina
i
no fer una societat...
De les organitzacions empresarials, la CUP o Podemos? Perquè a vegades els missatges s'entrecreuen.
Pues actualment entenc que és la CUP, perquè ha estat, que jo conegui, l'únic partit que no s'ha reunit amb cap organització empresarial. En canvi, els comuns sí que ho han fet, i de fet amb mi mateix s'han reunit.
Els que són dos mons a part, els comuns i Podemos, a vegades es confon
bueno,
una mica.
Bueno, aquí a Catalunya és els comuns, que seria Podemos amb altres formacions,
sí,
no?
Sí, però bueno, vale. Molt bé, escolteu, esteu sintonitzant la cadena COPE Catalunya i Andorra amb el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Aerostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, com a convidat, el senyor Rubén Sanz, que és el president de l'AIGEC, els Joves Empresaris de Catalunya, en companyia de Juan Carlos Valero, la Belén Barrón i del Joan Maria Claveguera. I jo a aquesta hora he de recordar sempre el que faig habitualment a tots els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra, i t'ho recordo a tu també, Ramon, Rubén, perquè pots aprofitar aquesta promoció que ara t'explicaré. Mira, aquesta gent del grup Otusa, d'Eurostars, tenen en marxa des de fa mesos una iniciativa que es diu vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar. Tot això per un preu de 150 euros, a on? Aquí, a un hotel que és un 5 estrelles, que és l'hotel Eurostars Gran Marina, i pots venir qualsevol dia de la setmana, de dilluns a diumenge, pots reservar taula i sopar i dormir amb la teva parella o amb qui vulguis, i escolta, i passar una nit fantàstica. Ja et dic, per aquest preu, 150 euros, un hotel 5 estrelles, amb una habitació suite, amb un sopar al nivell del dinar que hem pogut fer avui, que tu has pogut comprovar que és un nivell top, i bueno, i passar un dia fantàstic de celebració del que tu necessitis, o de qualsevol oient que ens estigui escoltant ara i vulgui necessitar-ho o vulgui celebrar-ho. Com pots fer-ho? La promoció és vàlida fins al dia 31 de maig, vull dir que tens temps d'agafar el telèfon, paper i apuntar doncs les possibilitats que tens per aprofitar-te i gaudir d'aquesta oferta. Per exemple, si vols entrar per internet, doncs has d'entrar al web d'aquest hotel, és granmarinahotel.com, gran acabat en T, marinahotel.com, anar a la pestanya que posa cena i allí reservar doncs el dia que tu vols i venir a sopar. Que vols fer-ho per telèfon perquè t'agrada més trucar? Doncs cap problema, agafa paper, bolígraf o el telèfon mòbil o la taula, el que tinguis, i agafa aquest número de telèfon, 93-603-9000, 93-603-9000. Vine a sopar, queda't a dormir, a més pots esmorzar, tens unes vistes meravelloses del port de Barcelona i de Collserola, que és un luxe, i ara en temps de confinament comarcal doncs val la pena tenir-ho en compte, i tot això, tu i la teua parella, per 150 euros només, eh? Vull dir que això són iniciatives empresarials de chapó. Què t'assembla, Robert?
Pues mira si em sembla bé, perquè que
vindràs bueno, aquest cap de setmana.
Ja em comprometo que ho agafaré segur, perquè pel preu és un hotel referent a Catalunya, dels millors que hi ha, i realment val la pena. I amb els moments actuals on l'hostaleria ho està passant tan malament, doncs que facin una acció d'aquest estil amb un preu tan competitiu, doncs s'ha d'aprofitar.
Un 5 estrelles, a més, vull dir, sopar, esmorzar, dormir, val la pena tenir-ho en compte, eh?
I tant. Ara
jo quan... se m'hi ha apuntat. Sí. Molt bé, aviam, suposo que hi ha més preguntes preparades. Sí. Valero, vinga.
Sí, no, jo estava esperant.
Tu ja has vingut a sopar i a dormir també, eh?
Jo sí, ho he fet, però va ser l'any passat.
Doncs has de repetir, va.
Hay que repetir.
Però vas a repetir, pregunta, va.
Però no amb la Belén, eh?
No, vinga. Jo ja he venido tres veces, eh? I cada una m'has excepcionat.
Que la vida personal de cadascú als oients no els interessa. Pregunta, Valero.
Sí, no, jo volia preguntar-li, estic segur que els que pensen que encara ho tenen a tocar i estan superil·lusionats i tal, ho veuran de diferent manera, però hi ha molts que pensem, i hi ha dades que també ho reforcen, que Catalunya en la darrera dècada ha entrat en un procés de decadència econòmica. Vostès com la perceben, aquesta decadència? Si la percep, perquè clar, no sé si també té aquesta mateixa visió.
Bueno, sens dubte, Catalunya ha deixat de ser aquest referent de motor econòmic que era. Entrar en decadència, doncs, potser no arribaria tan lluny, però hauríem de recuperar doncs, ser la locomotora del país i ser un referent a nivell internacional. És evident que no estem doncs, amb l'època com era la de les Olimpiades, on érem tot construir, era tot emergent, i ara mateix, doncs, donada la situació, la pandèmia, amb les dificultats laborals i empresarials que tenim, doncs es fa més difícil aquí a Catalunya. En altres llocs, tant de l'estat espanyol, doncs sembla ser que hi ha un clima més business friendly i s'emporta part doncs, d'aquesta iniciativa empresarial, però de ben segur que, donat la ubicació que tenim i també la cultura empresarial que hi ha aquí a Catalunya, que és algo que canviarà. Només necessitem recuperar aquesta estabilitat que sempre comento.
Perdut. Mm-hmm. Sí. Belén.
A mi me gustaría recordar un titular que ven del gobierno de Estonia, que dice: país de oportunidades para los emprendedores. Mientras Estonia no deja de hacer esa llamada de atención a la emprendeduría, en España y concretamente en Cataluña no dejamos de subir los impuestos y ahogar mucho más al empresariado aquí, ¿no? En nuestra sociedad. Por un lado, es una obviedad de que necesitamos reclamar por parte de la patronal y por parte, entiendo que de AIJEC también, ¿no? Ese desahogo a una parte del empresariado que ahora mismo es el que está procurando más ocupación, procurando más trabajo, promoviendo que haya más actividad económica. Y por el otro lado, lo único que se encuentra es la respuesta de una administración pública que lo que hace es ahogar a este colectivo, que no le permite ayudas, que no le deja crecer. Entonces, un poco recogiendo pues los comentarios de mis compañeros, ¿no? Es decir, ¿qué está reclamando AIJEC? ¿Qué es lo que necesita un empresario hoy en día en Cataluña? ¿Qué ayudas está reclamando la administración pública para poder abrir su negocio? ¿Qué necesita?
Que no le crujan impuestos. ¿Seguro?
Eso, por supuesto, ¿no?
Como a todos.
¿O vamos a acabar yéndonos todos a Estonia?
La parte impositiva, tanto en Cataluña como en España, se da las circunstancias que los impuestos son locales, pero en cambio competimos en un mundo global. Uh-huh. Entonces, esto, si lo bajamos aquí en el caso de Cataluña, pues tenemos, si no recuerdo mal, 18 impuestos autonómicos y ahora un impuesto nuevo por llegar, sumarán 19 con el impuesto al CO2 a los vehículos de tracción mecánica. Ir sumando impuestos y sumando tasas dificulta la emprendeduría porque hace, es decir, se ve como algo negativo. Entonces ya no es un problema de
desmotiva.
Desincentiva. Sí, es la palabra que estaba buscando. Luego, si estos impuestos que pagamos de más, pues se revirtiesen en la propia sociedad o los propios empresarios, sin duda, pues se harían más agradable el pagarlos. Pero no vemos grandes diferencias respecto a otras comunidades, incluso otros estados, pues el tener esas cargas impositivas y de tasas más altos que en otros lados. Al contrario, lo que hacen es desincentivar y muchos de ellos pues prefieren emprender en un sitio donde sea más fácil o donde haya menos, donde te pongan menos
presión fiscal, ¿no? Claro.
Un ejemplo claro, por ejemplo, es Aragón. Aragón tiene un gobierno
también, ¿no?
Y Valencia, pues claro. que es más, hace las cosas más fáciles. Ya le digo, no solo desde el punto de vista de pagar impuestos, sino también de facilitar pues un poquito esta emprendeduría.
Totalment.
Escolti, traspassem una mica les fronteres de les comunitats autònomes i parlem una mica d'Europa i del món. Com es relacionen vostès amb les organitzacions de joves empresaris d'altres països, de la comunitat europea, dels Estats Units o d'Àsia? Quines diferències hi ha entre el que s'està fent allà i el que s'està fent aquí? I quin és el paper que creu que juga Europa en aquests moments tan delicats com és un any i pico de pandèmia, de Covid, que no sabem com en sortirem? Creu que s'estan fent bé les coses des d'aquí? És homologable el que s'està fent a Europa, a diversos països europeus, si és que s'està fent a tot arreu el mateix?
No, a Europa la gestió, hi ha una gestió comuna que sí que és la mateixa per qualsevol país d'Europa, i després hi ha unes gestions locals. A la resta d'Europa, que això no ha passat aquí a Espanya, doncs tots els països que jo recordi han tingut ajudes directes a les empreses. Aquí no n'hem tingut cap. L'única mesura que s'ha pres han estat els ERTEs o els ERTOs aquí a Catalunya, doncs pel fet de mitigar aquesta no activitat empresarial. Però igualment les empreses han seguit pagant els impostos, les tasses, amb les cotitzacions socials de tots els seus treballadors. Per tant, no estar treballant o no tinguent activitat empresarial i seguir contribuint es fa difícil. Respecte a la primera pregunta, doncs AIGEC tant es relaciona a nivell d'Europa i al món a través de les patronals, però també a través directament. Tenim, doncs mira, tenim reunions amb els joves empresaris d'Europa, que és una associació que es diu Yes for Europe, i després fem acords locals, o acords més que locals concrets, doncs amb altres organitzacions. Ara l'últim que hem fet és amb Women in Business, que és una associació global doncs, pel foment de la dona emprenedora, i ja s'han gestionat directament des d'AIGEC. Molts cops depèn una miqueta de les sinergies que anem agafant o que algun dels nostres socis doncs necessiti o sorgeixin.
En aquesta època de Covid el problema és que el dèficit públic d'Espanya és del, si no recordo malament, del 130%. Això no ho tenen gaires països d'Europa. Per tant, hi ha d'haver diferències entre la gestió de les ajudes europees i el que no són ajudes europees.
Bueno, però si volem sortir d'aquesta situació i volem sortir reforçats, sens dubte l'alternativa no és deixar morir les empreses. Vull dir, és al contrari, és recolzar les empreses i que desenvolupin la seva acció, que tornin a generar ocupació i revertir aquesta situació. Just el contrari, no, de fet no en solucionarà res.
Jo el que volia comentar també al fil del que preguntava el Joan Maria, en temps de pandèmia, quantes noves empreses que volien sortir s'han quedat pel camí? Suposo que moltes, no?
La dada exacta no la sé, però sí li puc dir que aquest últim 2020 s'han tancat 115.000 empreses, i això és un munt, és brutal la quantitat, perquè no són 115.000 empreses més totes les famílies que treballaven amb aquestes empreses. Aleshores és una dada molt negativa, i ara quan s'acabin els ERTOs o es vagi regularitzant aquesta situació,
no, els volen allargar. Ahir ho deia la ministra del RAM, que els volen allargar uns mesos més, però clar, això dels ERTO també és pan para hoy, hambre para mañana, no?
Sí. Bueno, els allargaran i mitigaran aquesta situació, sí, bueno. però hi haurà un dia que s'acabaran d'allargar, i aquí el que necessitem tots és començar a poder treballar i tenir activitat empresarial. Per nosaltres, vull dir, per tots, el més important seria prioritzar la part de vacunació i a partir d'aquí comença a reprendre la nostra vida normal.
Sí, sí. Sí. Molt bé, doncs, aviam, s'ha acabat el converses d'aquest dissabte, Rubén Sanz. Han passat 42 minuts. Hem estat parlant de moltíssimes coses, però el temps és el temps i no hi ha temps per res més. Arriben ja els companys del butlletí de l'1 del migdia i ens han de dir l'ossada, calla, i la setmana que ve més converses. Rubén Sanz, president de GEC, moltíssimes gràcies. Enhorabona per estar al capdavant dels joves empresaris. Moltíssima sort i endavant, Vull dir, sou el futur i el futur sou vosaltres. Val?
Moltes gràcies.
Gràcies també al Joan Carles Valero, al Joan Maria Claveguera i a la Belén Marrón. Gràcies. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana i molta prudència a la carretera, i feu bondat amb el tema del confinament, si no, multa. Adéu-siau.
El temps ha passat volant. Sort al Barça aquesta nit a Valdebebas.